A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Hola a tots. Benvinguts a aquesta finestra d'informació de divulgació ambiental. Avui hem citat el nostre expert en bolets, el professor de la Universitat d'Alacant, Antoni Belda, per tal que ens parli de la història, de la mística que envolta aquest gènere. La veritat és que n'hi ha curiositats fantàstiques. Anem a descobrir-ho en aquest programa de l'Hora del Medi Ambient, en la que amb el també professor de la Universitat d'Alacant, el geògraf Enrique Molto, ens parlarà de pluja i de si tots els tipus o formes de pluja són igual de beneficiosos per als aqüífers. Però abans anem a calmar-nos una miqueta, anem a gaudir de la música. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Avui anem a convertir una flor en notes musicals.
Sí, a veure, a veure. Perquè la música aquesta que dediquem avui és a una flor i a la seva bellesa. Una rosa salvaje, del compositor nord-americà Edward McDowell. Una melodia delicada, inspirada en eixes delicades roses silvestres que de vegades podem encontrar per el camp.
Doncs una autèntica delícia per tal de començar l'hora del medi ambient i posar-li una miqueta de pausa a aquesta frenètica jornada. Paco Pascual, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
Saludem a Antoni Belda, molt bona vesprada.
Bona vesprada.
Avui no ens porta, com sol ser habitual, una espècie de bolet, sinó que anem a analitzar este gènere, aquestes espècies, la seua mística, la seua complexa relació en algunes institucions. Per què evoquen, en primer lloc, Antoni, per què evoquen els bolets i els fongs, allò màgic, místic, misteriós, per quin motiu?
El regne dels bolets, el regne fungi, ha sigut sempre algo, diguem, intrigant, fins i tot per als científics, perquè no hem sabut classificar-los ben bé. i de fet per això s'ha constituït aquest regne, perquè no han sabut posar-los entre el món animal o el vegetal. Les plantes són capaços de fer la fotosíntesi i obtindre aliment del medi gràcies a la llum solar, i els animals cacen o mengen herbes, agafen l'aliment del medi, però els bolets són més complexes. Necessiten d'aigua, necessiten en alguns casos d'altres espècies, perquè poden trobar paràsits, poden trobar sapròfits que s'aprofiten de la matèria orgànica que n'hi ha en el medi, i n'hi ha altres que formen unes associacions molt complexes en plantes, com hem vist alguna vegada, com són les micorrizes. Uh-huh. És algo complex, intrigant i meravellós. En el món n'hi han descrites vora 70.000 espècies, però s'estima que n'hi ha al voltant d'unes 300.000, que encara queda molta feina per fer. Però només així, a les nostres serres, a la Font Roja, n'hi han descrites vora 750 espècies de bolets. És a dir, tenim una riquesa, una biodiversitat molt alta en esta zona dels bolets.
Mm-hmm. I la comunitat científica no acaba de posar-se d'acord a veure on enquadra, no?
No, la veritat que és difícil. És un món complex i fascinant, però ahí està, perquè puguem seguir investigant i veure ben bé on deixar aquest regne.
L'aprofitament, per dir-ho d'alguna forma, dels bolets per part de l'ésser humà és antiquíssima.
Sí, tenim registres ja de la cultura maia, per exemple, que feia un ús d'al·lucinogen dels bolets 2.000 anys abans de Jesucrist. Inclús també en alguna tumba d'algun faraó trobem en algun mural dibuixos ja de l'ús dels bolets per part de en Egipte, i els grecs també l'han utilitzat. N'hi ha moltes llegendes al voltant de l'ús dels bolets, d'això intrigant, fascinant, o que li fa por al ser humà, i que s'ha utilitzat com a algo comestible, com a un ús aixina al·lucinogen, uh-huh, i també com a algo que ve de l'infern, algo que evoca el diable.
I quin va ser l'origen d'aquesta concepció dels bolets com a un fruit del diable, com algo fosc, com algo oscur?
És sobretot en l'edat mitja i l'Església Catòlica la que s'encarrega de fer por d'aixer ús dels bolets, que coincideix en el temps també en alguns casos de malalties, com per exemple provocada per el Clavicis purpurea, que és el cornezuelo del centeno, un fong que parasita el gra de centeno, i quan fem la farina per elaborar pa, es fa un pa que és al·lucinogen, i l'Església pensava que aquesta gent embogia quan tastava este pa, i les cremaven en les fogueres, i el que tenia realment era una intoxicació del que després ha derivat en l'LSD, perquè del cornezuelo del centeno s'extrau l'àcid lisèrgic, que és l'LSD. La gent el que passava és que tenia un colocó de por a l'haver ingerit aquestes substàncies.
Clar, això són fets reals, fets històrics, fets fins i tot científics, que el que s'ha fet al llarg del temps és transfigurar-los en una llegenda, no? Però
sí,
realment
marquen eixa por, eixa respecte al món dels bolets, acusat sobretot per l'Església Catòlica, que coincidís també en el temps en les bruixes, tot el tema al voltant dels corros de bruixes. N'hi ha una sèrie d'espècies que creixen curiosament en forma circular, i es deia en aquell temps que els corros de bruixes corresponien a aquella nit d'aquelarre en el que les bruixes s'ajuntaven per la nit, i cada lloc on s'assentaven al matí següent eixien estos bolets, i l'Església ho veia com a algo perillós des del punt de vista ideològic.
I era perillós a banda de per a la salut humana, era perillós també perquè podia provocar algun tipus de revolta o fer que en una societat molt encaixada algú se'n poguera eixir?
clar, la gent al principi no era conscient del que li passava. A poc després sí que ha anat demostrant-se que estos efectes secundaris, sobretot en l'Espanya més humida, en Galícia, Astúries, era a conseqüència de la ingesta d'aquest fong. Però clar, des del punt de vista teològic o ideològic, la Iglesia tenia por, i la forma o la solució d'eliminar aquests problemes és vetar el consum de boleig. Fins i tot alguns papes van prohibir el consum de les colmenilles, de les múrgoles, que van parlar en alguna ocasió, però en canvi després s'ha demostrat que ells mateixa eren uns dels principals consumidors. No sabem si ho prohibien per a que la gent del carrer no menjara o generalitzava l'ús dels boleig.
Els vikings també els empleaven, no? Per a un altre ús diferent, no?
Sí, el cas dels vikings també és molt curiós. En el cas del Regbord, de la manita muscària, aquest bolet tan típic que veiem en els dibuixos, que és de color vermell en taques blanques.
La casa dels pitufos, no?
El mateix. Aquest bolet envolta moltes llegendes. Una d'elles és l'ús que feien els vikings per anar a la guerra. Com és un bolet que té també substàncies psicoactives, elimina la por dels guerrers per anar a la batalla, es senten més valents, i aleshores el que feien era, abans d'anar a lluitar, ingerir el Regbord per anar a lluitar. Però al mateix temps, este bolet, com us he dit, té altres curiositats, com és l'ús de, l'origen de Santa Claus.
A veure.
Si tenim un bolet que és de color vermell i blanc, i és al·lucinogen, no és d'estranyar que en una regió del nord, on hi ha rens, on hi ha una ximeneia, una persona que hagi ingerit grans substàncies psicoactives, no és d'estranyar que mire per la finestra i vegi rens volant, o un home barbut vestit de roig que el que fa és repartir regals. I d'ahir ve un poc aquest origen màgic de Sant Nicolàs o de Santa Claus. Uh-huh. Un poc per aquesta combinació de colors i substàncies psicoactives. Que al mateix temps Coca-Cola després ha utilitzat aquesta combinació de colors per a representar el seu producte comercial. També cal dir que aquest bolet té un inconvenient, i és que provoca vòmits. El que feien la gent de diners en aquell entonces era consumien aquest bolet els seus criats, arreplegaven l'orí i la gent consumia l'orí dels seus criats perquè una volta l'ingeria tenia els principis psicoactius, però no provocava nàusees ni vòmits.
Tot un muntatge interessant, sense cap mena de dubte, perquè també dins d'aquesta mística està el propi fet de deixar al bosc a trobar-los, no? Com que pareix que estan ahí però estan amagats, no? Suposo que sí. Això també influirà en aquesta concepció màgica, mística o misteriosa, no?
Sí, tenen un cicle de reproducció també que el ser humà li ha costat molt comprendre, i de fet moltes vegades es surt a la serra i no es troben boleix, perquè realment no coneixem quan ixen. De l'esclata-sang que es diu que si plou ix als 40 dies, però realment no és cert. Són 40 dies aproximats, si n'hi ha humitat constant, es donen unes temperatures adequades, aleshores comporta també certa intriga a l'hora de saber quan ixen i a on, perquè tampoc ixen mai en el mateix lloc exacte. Aproximat sí, però és algo que realment és curiós.
El fet que estiguen històricament mal vistos els bolets ha provocat que el seu consum fins fa uns anys o unes dècades fora pràcticament mínim, no?
Sí, hem trobat dins del país regions micòfagues que es fan por els bolets i no en consumeixen, com és el cas d'Andalusia, Múrcia, no tenen una tradició pel consum de bolets. En canvi, Catalunya, el País Valencià, són més micòfils i sí que consumim bolets, probablement per ixe coneixement popular que hem heretat dels nostres avantpassats i que tenim també major riquesa d'espècies.
Independentment de aquesta apassionant trajectòria històrica, no?, de tot allò que envolta els bolets, hi ha algunes curiositats que paga la pena conèixer. Per exemple, pensem que les balenes són els éssers vius més grans que n'hi ha al planeta, i no és així.
No és així. S'ha descobert que el ser viu més gran és un bolet del gènere Armillaria que creix als Estats Units i que té hectàrees d'extensió i que pot fins i tot veure des d'un satèl·lit tota la seva extensió i seguir el seu creixement anualment.
I continua creixent.
Sí, pot tindre mils d'anys d'antiguitat.
I de vegades no parem a pensar la importància que el fong ha tingut per al desenvolupament de l'ésser humà, no?
Sí, com a curiositats també trobem els bolets fins i tot als videojocs. El joc de Mario Bros... Mario persegueix bolets i per tal de rescatar a la seva princesa, o en un altre joc com The Last of the Us, un dels més famosos de la història, que va de zombis, un bolet del gènere Cordyceps transforma l'home en un zombi. I són coses que dius, fins i tot han arribat al món dels videojocs.
I pel que fa a la transformació dels aliments i la possibilitat de canviar realment la vida de l'ésser humà, de vegades no ho tenim damunt la taula i sí que hauríem de pensar en això, no?
Sí, es diu que el gos és el millor amic de l'home i a lo millor caldria reconsiderar-se esta pregunta perquè una llevadura, és a dir, un fong, que és Saccharomyces, ens ha ajudat al llarg de la història a fer vi, a fer cervesa i a fer pa. Tres aliments fonamentals dins de la dieta, en este cas sobretot mediterrània. Inclús podria arribar a explicar el pas de l'home nòmada a un home sedentari que s'assenta en un determinat espai on és capaç de cultivar aquest fong.
Són unes històries interessantíssimes. Segur que molts dels amics oients tenien curiositat al voltant dels bolets, de tot allò que els envolta. Doncs bé, hem començat a parlar d'Egipte, de Grècia, hem passat per l'edat mitjana i al final també hem parlat dels videojocs. És a dir, que és una espècie, és un gènere que realment ha estat al llarg de la història vinculada a l'ésser humà i... Per sort, així a la zona continuem tenint-la i continuem gaudint-la, sense, amb cura això sí, però sense tindre les pors que tenien en èpoques pretèrites. Antoni Belda, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El Centre del Collà d'Estudis Històrics i Arqueològics ha iniciat unes jornades, un cicle de conferències al voltant de l'aigua. I aquest cicle el va obrir ahir el nostre company Enrique Moltó. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Enrique Moltó és geògraf, és professor de la Universitat d'Alacant i avui, a l'hora del medi ambient, ens parlarà de cicles climàtics i també de com de vegades no plou de la mateixa forma.
Clar, i també de quina és la com les diferents formes de plou tenen una o altra influència, no?, en les activitats humanes, no? Perquè al final al final el que passa és que el que nosaltres perseguim no és com influeix en la natura, sinó sobretot com influeix en nosaltres mateixa, no? I clar, ahí tenim que agradar-se, com dic, per un costat a contextualitzar la situació actual, que és la d'una sequera, pues jo diria que recalcitrant, quasi, amb precipitacions, que encara que van tindre aquesta cosa que van tindre l'altre dia, no?, aquesta tronada molt sangrada en el coll, continuen les precipitacions molt baixes. En molts punts de les comarques estan en 200 litres com a molt, en el mateix al coll estem al voltant, el que vaig dir, vull dir, de 125, 150 com a molt, és a dir, amb precipitacions realment molt baixes. I també, pues això no passaria res si havia vingut antes un any abundant, perquè tampoc saben com vindran els següents, no? Per tant, el context és això, una sequera important. N'hi ha que dir que normalment els cicles de sequera, mirant el del ciclo industrial, el pluviómetro psicoindustrial, que es el que tenía que referirse. Claro, la gran ventaja es que ya tenemos un montón de pluviómetros y podrían hacer una estadística molt més acurada, porque además los pluviómetros están instalados incluso en zonas rurales, que son al final los que omplen los acuíferos, no los que están desde el cop del poble, ¿no? Pero claro, tenemos que tenemos, y el que tenemos, en cuanto a perspectiva histórica, tenemos que repetir siempre al del circo industrial, ¿no? Y bueno, pues simplemente analizando la gráfica que vais a comentar, es veu rápidamente desde el año 30 hasta el año 2000, hasta el que portamos el 2007, una situació pues realment en la que es pot percebre fàcilment aquesta diferència entre aquests teòrics 500 litres de mitja, sempre teòrics que té el circuit industrial com a precipitació mitjana i que normalment no varia molt d'unes dècades a altres, uno va mirant-lo i sempre més o menys va a càster per ahí, i per altre costat pues lo que realment cau, no? Que quasi sempre és o per damunt o per davall d'aquesta xifra, no?
I pel que fa a aquesta situació, sabem que ara mateix la falta de pluja està començant a generar problemes perquè no és el primer any i ja veurem com es comporten els següents. Segons com plova, pot tindre un efecte o un altre sobre els aqüífers o sempre és el mateix?
Clar, això és la qüestió, no? Ahí, pues també, per un costat, intentem destacar alguns tòpics, no? A veure, el tòpic més habitual és això de tendria que estar plovent no sé quantes setmanes seguides, poquet a poquet, de la que... Clar, així vivim on vivim, no vivim en el Cantàbric, i així això de que es ploga 5 o 6 litres cada dia, pues no es va, no? Per què? Perquè no tenim suficients dies de pluja perquè aquests 5 o 6 litres que caiguen cada dia aprofiten. Diguem que n'hi ha més o menys 4 formes de ploure, però el que estic comentant és més o menys per centrar-se, no? Una, la menos aprofitable que n'hi ha, és la de l'altre dia, que són tronades d'intensitats que estan per damunt dels pràcticament els 60 litres per hora, i metre quadrat, evidentment, que és una intensitat difícil d'assolir i que les nostres roques calcàries difícilment poden arreplegar en bona part, no? I aquesta precipitació és la de l'altre dia, i són les tronades aquestes puntuals de 10 minuts, no arriben ni siquiera a una hora, hora i mitja, sinó que estan, pues, a uns minuts i cauen de forma torrencial, no? Això, evidentment, no serveix per a molt. Jo sempre dic el mateix, no serveix per a molt, però quan venen una altra cosa, almenys per a netejar les carreres, per als arbres i per a algo, encara que s'aprofita només la meitat, algo dona, no? Després tenim la precipitació, diguem, de forma torrencial, però més de llarga durada, com... Bueno, lo que més o menys la gent ve a entendre per gota freda, no? Que és això que comencem a estar en època de que pot passar, i això de que tinguem, pues, no uns minuts, sinó unes hores, un dia, dia i mig, dos dies, normalment no va més allà de dos dies, en precipitacions torrencials i constants, no? Una combinació realment perillosa que fa que puguin caure, pues, 500, 150, 200, 300, 400 litres, en com dic, aquestes hores. Aquestes precipitacions, clar, no són ni molt més les idònies, fan moltes vegades molt de mal, però n'hi ha que dir que és tanta l'aigua que cau que al final també recarreguen els aqüífers. Jo sé que això, pues, algú entendrà que pot pensar que és una energia contra això, però és la Xina. I de fet, el tinc que dir que la famosa gota freda de l'any 86, a aquestes terres, va fer molt de mal, és indiscutible, i així pues, veus el pico, però va estar embarcada en uns anys realment molt roïns anteriors. Des de l'any 81 havien hagut uns quants anys prou roïns, i l'any 86 va ser decisiu per a trencar la sequera, i el recuïcer es va omplir, i el que diga que no... Clar, és això, és que al final, encara que s'aprofita només la meitat, com diuen alguns, clar, és que era tanta la que acaba caure, que per tots els puestos es va omplir, no? Uh-huh. I després, clar, tenim ja una situació, o dues situacions que són les idònies, les que són una meravella, una, sempre amb molt bona premsa, que és la nevada. La nevada vol dir, clar, la nevada és que cau una precipitació en forma de neu, per tant sòlida, almenys en les serres, no sé si que sigui dins de la ciutat, almenys en les serres, i que això està des de fa tan poc a poc que la infiltració és total, no és per ni una gota, ni per evaporació, ni per res, i clar, això és una precipitació idònia. Atenció, és idònia si la quantitat és apreciable, que també és una discussió que moltes vegades tinc, no? Perquè clar, 5 litres de neu són 5 litres, o sigui, no són 10, 15 o 20, són 5.
Encara no es poden multiplicar.
Exacte, i en 5 litres no fem res, no? I a vegades quan la gent veu que cau una nevada, per exemple, que ho blanqueja tot, incloent la ciutat, i que n'hi ha, per això, un dit o dos de neu, i què passa això per el pas aquífer? No, això per aquífer no serveix, clar, dic per res. És molt bonic, però servir no serveix per a molt, no? El que passa són, a partir de 30 o 40 litres, que siguen de neu, doncs això és una meravella, no?, per la forma de caure i tal. I realment així hi ha una situació que jo sempre comento, que és que no és tan habitual en altres punts del Mediterrani més pròxim, que són les pluges que no són tant de tardor, sinó més de d'hivern i primavera, no? I són situacions pràcticament calcades en quant a lo que és les causes a les gotes fredes, és a dir, la situació que tenen és molt semblant, perquè comencen a formar-se a gotes d'aire fred d'altitud i amb llevants o regals de llarg recorregut, però en aquest cas el que tenim és que la pluja no cau en uns minuts, tampoc en unes hores, sinó que cau en diversos dies. En diversos dies, però no cal exagerar, perquè ja, ahí és quan la gent diu que antes, quan jo era jove, estirava tres mesos seguís plorant. Això no ha passat mai, val? O sigui, és així. Sí que és de veres que jo, ara mateix, d'aquest tipus de situacions, per a mi tenen que tindre dues condicions. Una, que en ningú dia es superen els 100 litros, lo qual vol dir que la torrencialitat no és massa elevada, encara que tinc que dir que, per exemple, 100 litros caiguts en 24 hores, però de veres, o sigui, que estiguen ben repartits en generals, no són roïns i s'aprofiten molt, però bueno, que a partir d'ahir, pues, per veritat que no arriba ningú dia 100 litros i que es prolonguen almenys dos o tres dies, no? Això, de vegades, pues, aquest tipus de temporals, com dic, de primavera, moltes vegades d'hivern, a voltes també de tardor, provoquen, pues, clar, que la recàrrega sigui màxima, tanta com en les nevades, perquè la forma aquesta de ploure permetís que vagin infiltrant-se, i bueno, al final, jo penso realment moltes vegades que en estos pobles i en aquestes comarques, millor dit, vivint d'aquest tipus de pluges, que són realment molt afavoridores per als aqüífers, per al canvi, per a tot. A més, al produir-se en hivern primavera no hi ha massa evaporació i això genera una recàrrega molt, molt important. Jo, n'hi ha unes quantes i la més significativa dels últims anys seria la de 2004, no? És una que passa sempre com a referència, ho dic perquè com així la gent el compta, doncs, quan fa 30 o 40 anys, no, fa... Quan 2004 fa 12 anys, eh? I, bueno, n'hi ha alguna endereció, però la 2004 va ser espectacular, perquè va ser entre novembre i desembre, i van caure, pues, segons els punts, en el coll de 250-300 litros en 15 dies, diversament repartits per més o menys 15 dies, i en alguns punts de les comarques per damunt de 600 o 700 litros. És que estem dient una autèntica barbaritat. Clar, això omplís aqüífers, trau la bufera de gallanes i, bueno, fa tot el que tu vulguis. Genera problemes també a altres, com per exemple són les famoses solcides que generen alguns dels nostres punts delicats, que això també hi ha que considerar-lo. Pensem en la solcida que hi ha que afecta a Benillup o que afecta al mateix Santiago Pallà nostre, no? És a dir, tampoc és que siguin innocues, però clar, ja, com sempre dic, ahí la culpa més que de la natura, moltes vegades un poc a voltes és nostra, no? I, bueno, en definitiva, aquestes són les formes de ploure.
De moment, a partir d'ara, quan vegem ploure, començarem a calibrar ja quina serà o quina pot ser la repercussió d'aquesta pluja sobre els aqüífers. Enrique Moltó, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
La setmana que ve el tenim així, eh?
Molt bé. Vinga, adéu. L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
I abans de tancar el programa, saludem de nou a Paco Pascual, que tancarà aquesta hora del medi ambient amb una frase molt especial que de segur ens fa reflexionar aquest cap de setmana. Paco.
Hola, Quique. Sí, mira, la frase és la següent. La tecnologia por sí sola no basta. También el hombre tiene que poner el corazón. Pertany a James Goodall, zoòloga i antropòloga britànica, Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica del 2003.
Una bona forma de tancar el programa. Paco, moltíssimes gràcies.
A vosaltres sempre. Adeu.
Te hablamos a ti. Radio Alcoy. Cadena Ser. Pase lo que pase.